Bona tarda. Bona tarda a tothom. Tinc el gust de... Bueno, primer, benvinguts a tots. Moltes gràcies per haver vingut en aquesta nova conferència dels Amics del Liceu. I avui em satisfà molt presentar-vos en el Toni Colomer, que segur que molts de vostès ja el coneixen. El Toni Colomer ens ha acompanyat en diverses de les conferències. Podríem dir que ja és un conferenciant habitual. I també amb diferents col·laboracions en el nostre llibre de temporada. Ell es dedica des de fa anys a la gestió i comunicació cultural, és director i propietari de l'empresa C&T Classical Services, no sé si s'ha de pronunciar en anglès això, perquè com que hi ha la I anglesa, no? El C&T, dedicada a oferir serveis de producció, management, a premsa i comunicació i a l'entorn de música clàssica, ha estat cap de producció de la Xubertida de Vilabertran, així com cap de premsa i comunicació del Festival de Càmera i director de l'Associació Xavier Montsalvatge. En paral·lel a la gestió, ha exercit i segueix exercint de crític musical en diversos mitjans com Catalunya Ràdio i en els diaris digitals Núvol i Planeta Magazine. Toni, som tots teus, eh? I jo me'n vaig allà perquè ens il·lustris amb aquesta conferència. Moltes gràcies.
Bé, abans de res, agrair molt Amics del Liceu perquè aquesta xerrada tenia que ser la setmana passada, però una grip inoportuna i persistent va fer que no es pogués fer la setmana passada i bueno, hem tingut la sort que hem pogut fer-la aquesta setmana. I la veritat és que quan Amics del Liceu em va proposar la idea de fer una conferència sobre l'Elisir d'Amore, la primera cosa que em va venir al cap va ser que em feia una especial il·lusió, perquè jo de petitet tenia una cinta Betamax, alguns de vosaltres segurament sabreu de què parlo, i quan arribava de l'escola, en lloc de veure els dibuixos animats, posava aquesta cinta Betamax i deia sortia unes representacions de l'Elisir d'Amore del Liceu dels anys 80, en la qual hi havia l'Eduard Jiménez i l'Adrián Aneldi i el Nelson Portela. Me'n recordo tot el repartiment i no me'n recordo del repartiment d'ahir, aquestes coses de l'edat. Però en aquest sentit em va fer molta il·lusió. Però per altra banda també vaig pensar... L'Elisir d'Amore és una de les obres que en els últims anys el Liceu ha programat més. La veritat és que què puc explicar d'aquesta obra? Que bé, que no ens enganyem, tampoc és que sigui a Tristan i Isolda, no? I aquí ha vingut molta gent, hola, que aquí ha vingut molta gent durant aquests anys, segurament molt més preparada que jo i que ha explicat per davant i per darrere tots els detalls de l'Elisir d'Amore. Aleshores, pensant en això, la pregunta que em va venir al cap de seguida va ser... Què és el que té l'Elisir d'Amore? Primer, perquè jo de petit m'enamorés d'aquesta manera, d'aquesta òpera que em va obrir les portes de l'òpera en general, però que té també aquesta obra que encara gairebé 200 anys després de l'estrena ens continua emocionant inevitablement i que, a més, no ha baixat mai dels escenaris des de que s'estrena un vespre del mes de maig de 1832 a Milà, al Teatre de la Canoviana. L'Elisir d'Amore ha sigut segurament l'única òpera de Donizetti, per sobre fins i tot de Lucia de Lammermoor, que sempre ha estat en totes les programacions des d'aquell moment. I, evidentment, quan un es fa aquesta pregunta, quin és el secret de l'Elisir d'Amore, la resposta que de seguida ens ve al cap sempre és aquesta.
Si può morir, si può morir.
Una furtiva làgrima segurament és una de les àries més populars de tota la literatura operística, almenys en la corda de tenor. Tots els grans tenors de la història, aquí n'hem vist uns quants, han interpretat aquesta peça. Però una furtiva làgrima és només la punta de l'iceberg. És la punta de l'iceberg. I l'iceberg es diu Nemorino, que és un personatge que encara ens pugui semblar avui un personatge una mica, fins i tot, innocentot. En el fons, és un personatge d'una gran innovació en aquesta època, perquè és un personatge que per primer cop, dins de la corda de tenor, filtra la gran influència del romanticisme literari que en els anys de la composició de l'Elisir d'Amore comença a aparèixer en molts dels títols d'òpera. I aquest és un dels temes que parlarem durant aquesta conferència, la influència del romanticisme literari en l'aparició d'una figura com Nemorino i en el gran canvi que es produirà dins de lo que és l'edat d'or del bel canto. En contraposició a Nemorino hi ha l'altre gran personatge de l'obra, almenys a mi m'ho sembla i crec que és així, que és el doctor Dulcamara. Si Nemorino representa tot el que és la modernitat, com veurem durant aquesta conferència d'aquesta òpera, Dulcamara és tot el contrari. Dulcamara demostra les arrels de l'òpera bufa que té l'Elisir d'Amore, com enfonsa aquestes arrels en la tradició de l'òpera bufa i en la comèdia de l'arte. I és aquest contrast entre la modernitat d'un personatge com Nemorino, d'un nou romàntic, i la gran tradició de l'òpera bufa que enfonsa les seves arrels en la comèdia de l'arte, és aquest el contrast que jo crec que fa de l'Elisir d'Amore una obra amb un encant especial i absolutament irresistible. Per entendre una miqueta això que us comentava de la modernitat del personatge de Nemorino, jo crec que caldria situar-nos en quin és el moment de gestació de l'Elisir d'Amore. L'Elisir d'Amore s'estrena al Teatre de la Canobbiana a Milà el 1832. I el 1832 està dins del que jo anomenaria l'edat d'or del bel canto. Potser caldria definir una miqueta què és bel canto, perquè a vegades es parla de bel canto amb una certa lleugeresa. Bel canto és una escola de cant, segurament un període de la història de l'òpera, segurament el més extens de tota la història de l'òpera, que va pràcticament des del final del segle XVII, és a dir, quan l'òpera es converteix en un espectacle i en una indústria de l'espectacle, a finals del segle XVII, hem passat els pioners, Monteverdi, etc., s'ha gestat un llenguatge d'espectacle musicoteatral i a finals del segle XVII aquest ja s'ha consolidat com una indústria musical. Allà comença el que podíem dir el bel canto, que s'extén durant tot el segle XVIII amb les composicions de Händel, amb les composicions de Vivaldi i arriba a començaments del segle XIX amb Rossini, que seria segurament l'últim o el penúltim gran exponent del que és el bel canto. Quina característica tenia bàsicament el bel canto? El bel canto es defineix pràcticament per la utilització de la veu com un instrument. El fet de que s'ha creat una indústria teatral, ha fet que els cantants, evidentment, ja siguin professionals i, evidentment, hi ha una exigència tècnica en aquests cantants que fa que hi hagi unes normes d'ortodòxia del cant. I la característica principal, com us dic, és que la veu s'utilitza com un instrument. Com us he dit, l'Elisir d'Amore s'escena el 1832 i és una època, jo crec, entre 1829 i 1842, en el qual la irrupció d'aquest romanticisme literari que us he comentat ens produeix les millors obres, segurament del bel canto, i ara ho veurem, però també, en el fons, és el germen de la fi del bel canto, que culmina el 1842, com veurem, amb una obra molt determinada. Què passa el 1829? El 1829 tenim el senyor Rossini amb tota la seva patxorra com a assegut en el tro d'emperador de l'òpera a nivell europeu. París és el centre mundial de l'òpera, Rossini evidentment està instal·lat a París, ell és qui ha fet la gran transició des del classicisme, des del melodrama italià del segle XVIII, ha fet aquesta transició adaptant al melodrama italià la influència de l'escola vienesa orquestral, és a dir, la influència de Haydn, la influència de Mozart, la influència de Beethoven, i ha creat un estil que s'ha imposat de manera definitiva. Si no imitaves una mica el que feia Rossini en aquell moment, no eres ningú i no treballaves. I en aquella època hi havia una sèrie de compositors, ara bastant desconeguts, com Severio Mercadante o Giovanni Pacini, que eren gent que en aquella època imitaven l'estil de Rossini i que treballaven moltíssim. I altres compositors que no imitaven tant aquest estil, doncs una mica es menjaven els mocs i no treballaven gens. Però què passa el 1829? El 1829 es produeix un impacte inesperat. És un doble impacte, però produït per una mateixa cosa, i és la següent: l'estrena a París de Guillaume Tell de Gioachino Rossini. Puja una miqueta, Carles. Puja una miqueta en general. L'estrena de Guillaume Tell és un impacte brutal per dos motius. El primer és perquè, de sobte, el conservador Rossini, el monàrquic Rossini, adapta una obra de Friedrich Schiller. Friedrich Schiller, que és un dels grans poetes romàntics, és el mateix escriptor també del Don Carlo de Verdi, que té aquell personatge, el marquès de Posa, que està clamant permanentment contra a favor de la llibertat. Aquí heu vist també el final d'aquest final tan meravellós i espectacular del Guillaume Tell, aquest clam per la llibertat. I això és una cosa que, la veritat, sorprèn moltíssim. I el segon impacte que té l'estrena de Guillaume Tell és que Rossini, en la seva plenitud, decideix retirar-se i se'n va a casa a fer canelons. Això deixa una circumstància, la veritat és que deixa primer el tro completament buit i l'òpera en una circumstància de, sense rei, sense cap on va tot això, perquè de sobte Guillaume Tell obre la porta a un nou gènere que és la gran òpera francesa. La gran òpera, que eren unes obres que a partir de Guillaume Tell i una miqueta abans ja Aubert, a la Muette de Portici, 2 anys abans, ja ha començat a crear aquest gènere, és un gènere que vehicula perfectament aquest esperit nou romàntic que comença a aparèixer en els escenaris de tota Europa. Serà, per exemple, les obres de Berlioz, posteriorment, o el Faust de Gounod, la Juif de Lévy. És un gènere que normalment és en 5 actes, amb grans escenes de masses corals, i on hi ha un paral·lelisme normalment entre els sentiments individuals dels personatges en paral·lel a les grans situacions històriques que es produeixen. Guillaume Tell obre la porta a aquest nou gènere, però per altra banda, l'elecció precisament d'una obra com aquesta, de Schiller, té un impacte també en el que és la gran tradició italiana del bel canto. Tingueu en compte que estem parlant de l'any 1829, Entre l'any 1821 i l'any 1832 hi ha la guerra d'independència grega, una guerra a la qual molts joves d'Europa s'allisten amb unes ànsies de llibertat i de renovació d'una Europa que està ja en plena decadència. Lord Byron és un dels que s'apunten a aquesta corrent. També és el moment del risorgimento italià, es comença la unificació d'Itàlia. És a dir, és un moment en el que Europa està redefinint absolutament el seu imaginari i en bona mesura el seu mapa polític. I evidentment la literatura no es podia quedar fora d'aquests moviments que s'estan produint. I de sobte una nova generació d'escriptors, en els quals trobem Lord Byron, trobem Schiller, trobem Victor Hugo o trobem Walter Scott, representen aquest nou alè d'Europa que és el romanticisme literari. I evidentment aquest romanticisme literari comença a filtrar-se en el que és la gran tradició del bel canto. Des de 1827 fins a 1842 trobem que es posen en escena, per exemple, Il Pirata de Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini es fa famós de la nit al dia amb l'estrena a la Scala d'Il Pirata, una obra vagament basada en Lord Byron. El nostre Donizetti, del qual ara parlarem, escriu durant aquests anys Lucia de Lammermoor, per exemple, basada en The Bride of Lammermoor, de Walter Scott, o també una altra obra basada en Schiller, com és Maria Estuarda, o Lucrezia Borgia, a partir de Victor Hugo. També tenim Norma, el 1831. Apareix Norma, és un poeta no tan important, Sumet, un escriptor francès romàntic, però també Norma està basada en aquest nou esperit literari que envaeix el que és la gran tradició del melodrama italià i que ens dona aquestes obres meravelloses, i Puritani, l'última obra també de Bellini, però que en certa manera comença a esquerdar des de dintre el que és aquesta gran tradició del bel canto. I per què? Per què ho fa? Perquè aquests nous arguments, aquesta nova manera de viure les emocions d'aquests personatges obliguen a un cert canvi progressiu de vocalitat. I, de sobte, aquells llibrets de Torquato Tasso, en el qual tot s'expressava d'una manera, en una certa manera una mica intel·lectual, de sobte ens apareixen en escena personatges que en les últimes escenes moren desesperadament d'amor o embogeixen amb una flauta com Lucia di Lammermoor. De sobte, els personatges s'obren en canal en les últimes escenes de les grans òperes del bel canto i això requereix una nova vocalitat. I això en què culmina? Això culmina en que el 1842 aquesta necessitat d'una tipologia vocal i una música que respongui a la virulència d'aquests sentiments, el 1842 hi ha un senyor, un jove compositor, que es diu Giuseppe Verdi, que estrena Nabucco. I Nabucco, en certa manera, finiquita el que és la gran tradició del bel canto, perquè Nabucco imposa un element dramàtic que fins aleshores no havia aparegut i que substitueix el que era el gran instrument dramàtic del bel canto, que era la gran línia de cant, la gran i elegant línia de cant. Què és aquest element que introdueix Giuseppe Verdi? Giuseppe Verdi introdueix el que es diu la paraula scènica. De sobte, en lloc d'una gran frase, el que té força és una paraula, un concepte que es repeteix de manera sistemàtica i que és substitueix com a instrument dramàtic el que havia estat la gran característica del bel canto, que és la línia de cant. Així doncs, dins d'aquests anys tenim les millors obres de la història del bel canto i també tenim la destrucció del bel canto, una cosa que normalment, no sé per què, acostuma a anar relacionada. Com he dit, dins d'aquests anys, Donizetti, com que Rossini es retira el 1829 i Vincenzo Bellini, com a bon compositor romàntic que és, es mora adequadament i dramàticament molt jove, Donizetti queda com el gran rei, una mica de manera inesperada es converteix en el gran rei de l'òpera italiana i pràcticament mundial. I això ho fa bàsicament a partir de l'estrena d'Anna Bolena, que precisament ens presenta un d'aquests personatges basat llunyanament en Walter Scott i amb una gran escena final que és la característica del bel canto d'aquests anys. I és l'obra amb la qual per fi Donizetti deixa d'imitar Rossini i troba el seu propi llenguatge. Amb Anna Morena, Donizetti troba la seva veu, trobem per fi Donizetti el romàntic. I dos anys més tard, al mateix teatre de la Canobbiana, perquè aquest èxit és important especialment per Donizetti, perquè és a Milà. Milà s'havia convertit des de feia uns pocs anys en el gran teatre de referència a Itàlia. Fins feia poc temps era Nàpols el centre de l'òpera, però a poc a poc Milà és el que havia agafat aquest paper preponderant dins del que era el món operístic a Itàlia. Donizetti ja havia estrenat alguna cosa a l'Escala, però la cosa no havia funcionat excessivament bé, i en aquell moment troba que l'oportunitat de que un grup de gent enfadada amb la direcció de l'Escala creen una nova temporada d'òpera a Milà. És el Teatre de la Canobbiana, i li proposen precisament que ell inauguri aquesta temporada amb Anna Bolena. I Anna Bolena es converteix en un èxit excepcional, tant és així que al cap de dos anys el mateix teatre li demana a Donizetti que el tregui d'un petit tràngol en el que està, i és que un compositor els ha deixat tirats, els ha deixat abandonats a darrera hora, i li demanen que, si us plau, si els hi pot fer alguna coseta ràpida per sortir del pas. I aquesta coseta ràpida serà ni més ni menys que l'Elisir d'Amore, que és l'obra que va tenir més èxit en vida de Donizetti i després de la vida de Donizetti. I per què té aquest èxit? Bé, ja hem dit, una furtiva làgrima, però jo crec que part del secret de l'Elisir d'Amore és que tota aquesta història que us he explicat d'aquest romanticisme literari, de l'aparició d'uns nous caràcters i d'uns nous personatges, es filtra, en certa manera, dins de Nemorino i dins d'una estructura de comèdia, el qual és absolutament innovador. No havia succeït mai una cosa semblant. I tampoc ha succeït després. Jo crec que, en aquest sentit, Nemorino és un personatge molt diferent dels tenors anteriors i dels tenors posteriors. Si recordeu, els tenors de Rossini, quan anaven a seduir una noia, sí, la seduïen, però era com, bueno, com qui guanya una batalla. Vull dir, i l'amor se li suponia, no l'expressava. Se suposava que sí, que estava enamorat de la noia. Per primera vegada, de sobte, un personatge com Nemorino ens mostra que sí, que està desesperadament enamorat d'aquella noia i que pot morir d'amor. Anem a veure quines són les claus que amb les quals Donizetti i Felice Romani, el seu llibretista, d'una manera molt subtil, van retratant aquest personatge que culmina amb la furtiva làgrima. Vull que veieu l'entrada. És una ària molt senzilleta. Bé, l'argument sembla que más o menos es como Tristán y Isolda, pero en menos. El noi del poble està enamorat de la noia maca i rica del poble. El pobre Nemorino és un pobre noi. En aquest sentit hi ha una cosa molt interessant. No sé si us heu plantejat o algú sap d'on ve el nom de Nemorino. És un nom una mica estrany, Nemorino. Doncs ve de la paraula llatina nemus, que vol dir bosc. És a dir, Nemorino és un noi del bosc, el qual ja defineix una miqueta en si aquesta innocència pastoril que té el personatge. Bé, la trama en un poble perdut del País Basc francès, l'elecció també és bastant curiosa perquè és aquí, però doncs en aquest poble hi ha aquest pobre noi, aquest Nemorino, i està enamorat de la noia maca i rica del poble, però evidentment no, ella no li correspon, i correspon més aviat a un militar xuleta que va de tant en tant per allà. Però aleshores, meravella, apareix un personatge màgic, un personatge meravellós, un poca vergonya i un... Bé, un poca vergonya, que es diu Doctor Dulcamara, que porta un brebaje mágico, no? un filtre, un elixir que ho cura tot. A mi una cosa que sempre m'inquieta és quan diu que aquest elixir et pot curar una infecció dental, però també pot matar rates, que és una cosa que em produeix una inquietud bastant considerable. Bé, en qualsevol cas, evidentment aquest elixir doncs és més aviat vida bordeus, però a Nemorino li agafa a Nemorino li serveix per tenir una certa embranzida i finalment, evidentment, com no pot ser d'altra manera, doncs acaba conquerint a la noia. No deixa de ser graciós pensar que és com la vessant còmica i cutre de Tristany i Isolda, que són dues persones que a través d'un filtre d'amor acaben juntes. Les circumstàncies, evidentment, són una miqueta diferents, però l'obra n'és conscient, perquè, com veureu, a l'entrada de Dina es fa referència a Tristany i Isolda. Però vull que escoltem primer la cavatina de Nemorino. Cavatina, s'anomena cavatina a l'àrea de presentació del personatge. La Dani Moreno és molt senzilleta, en dos parts, el qual ja ens diu que el personatge no és Schopenhauer, és senzillet, explica els seus sentiments d'una manera molt, molt senzilla, molt clara, i això és el diferencia, com veurem, dels altres personatges de l'obra. És a dir, ell en tot moment està en contacte amb els seus sentiments i els expressa d'una manera diàfana, claríssima. Com ho tradueix a nivell musical Donizetti? Evidentment, amb aquesta estructura que us he dit tan simple, una melodia molt simple, i per altra banda, si us hi fixeu, durant tota la línia melòdica del personatge de Nemorino està acompanyat per una flauta. És un instrument de vent i, com veurem en totes les grans aparicions de Nemorino, sempre ve acompanyat d'una manera o una altra d'instruments de vent. Escoltem la cavatina de Nemorino. No. Aquí sí. Flauta. Bé, l'autoestima de Nemorino no és que estigui molt, molt, molt alta, precisament, com podeu veure, es considera un idiota que no té cap opció de conquerir a la noia. Hi ha un altre detall també, com us he dit, quan comença l'escena Nemorino està mirant de lluny com està la Dina llegint amb tota la resta del cor, estan fent una mica la migdiada, és la sortida d'una fàbrica, i aquest element també és molt característic de personatge romàntic, no? Aquest personatge com allunyat que mira des de lluny a la seva estimada. En qualsevol cas, Nemorino, com hem dit, està directament connectat, encara que siguin simples, està directament connectat amb els seus sentiments, i en canvi ara veurem com Donizetti, d'una manera molt subtil, en contraposició, com presenta els altres dos personatges següents. El primer és Adina. I com la presenta? La presenta llegint. Ella està llegint aquesta novel·la sobre els amors de Tristany i Isolda i li demanen que llegeixi en veu alta. I aleshores ella, doncs, com que és la guapa i li agrada exhibir-se, és la xica popular del poble, doncs, amb una certa presumptuositat, amb una certa d'això, doncs, els hi llegeix la història de Tristany i Isolda. És un artifici, no està parlant dels seus sentiments, simplement està llegint una història que està ella llegint en aquell moment. És un fragment molt curtet el que us poso, però perquè veieu la diferència. La història di Tristano, da Tristano. un acròbata d'amor, això sempre ha fet molta gràcia. Fixeu-vos que el temps és un 3x4. És un balset, que era un tipus de tempo que s'utilitzava molt poc en el bel canto i que també donava la venia a transmetre aquesta certa sofisticació, artificiositat. Així és com se'ns presenta Adina, a diferència de Nemorino. Com se'ns presenta el Belcore, el soldat? Doncs se'ns presenta també interpretant un personatge. Es presenta, és el típic, és un Miles Gloriosus, és el típic soldat xuleta que quan ja no hi és a prop amaga una miqueta la panxa i aleshores es presenta davant d'Adina i li parla en termes absolutament literaris, com si ell fos Paris, el model clàssic de bellesa, o fos el déu Mart de l'amor. És a dir, parla amb un llenguatge que el supera absolutament. I això és una cosa molt graciosa perquè hi ha altres referències a aquest tipus de personatges en el bel canto. Hi ha un topos musical en el bel canto que quan un personatge pretén ser d'una o pretén fingir que és d'una classe superior, sigui intel·lectual o social, i això utilitza, com veurem, Rossini a la Cenerentola, en lloc de fer una línia legato i àmplia que seria el personatge noble, com s'expressaria un personatge noble, aquest tipus de personatges intenten expressar-se així, però el compositor els hi posa una sèrie de puntets, puntillos, de tal manera que en lloc de fer una línia àmplia i àmplia, àmplia, van com a cops, no? Com a cops, com intentant fer de senyor, però no són un senyor. L'ària de Belcore té això, i el referent claríssim és Rossini, i concretament l'entrada de Dandini, que es fa passar pel seu amo per presentar-se a la Cenerentola. Us posaré els dos fragments seguits, el de Dandini i el de Belcore, perquè veieu el paral·lelisme, jo crec que és més que paral·lelisme, jo crec que hi ha com a mínim homenatge per part de Donizetti. Fixeu-vos en la línia de cant, també amb un text.
Come una penne giorni d'aprile va volando leggera e scherzosa corre al giglio poi salta la rosa dolce un fiore a cercare per sé.
I ara bel core. Bé, com veieu, la presentació de Nemorino per un cantó és molt senzilla, però és molt sincera. Per l'altra banda, els altres dos personatges doncs, es presenten a través d'un cert subterfugis. Un fingir ser una persona que no és i l'altre llegint un relat que no té res a veure amb ella directament. I aleshores arribem al confrontament entre els dos personatges principals, el primer duo entre Nemorino i Adina. I aquí és molt interessant perquè ja veiem algunes subtileses que va començar a fer Donizetti i que després això va creant, és el llevat que construeix aquest personatge que culmina en la furtiva làgrima. Mireu com comença aquest duo, són només en dos compassos com Donizetti i Romani són capaços de definir-nos la relació que tenen els dos personatges. Nemorino es dirigeix a la noia i li diu una paraula o Adina, podem parlar? I aleshores vull que us fixeu en uns acords que fa l'orquestra. Aquests acords no són banals, aquests acords són tres sospirs. Tres sospirs, però són una paròdia dels sospirs d'Anne Morino. I la resposta d'ella quina és? Altre cop aquest pesat que em tornarà a dir el mateix de sempre, etc etc. I està mortificada de les declaracions d'amor d'Anne Morino. Però aquests tres acords, que són tres sospirs, que és un topos paròdic molt habitual en la tradició de l'òpera còmica, és molt interessant veure com després, més endavant, es convertiran en sospirs, però no paròdics. Veieu aquest petit fragment? Els acords? Anne Morino ja diu que de fam o d'amor li és igual, però morirà. Que és una idea recurrent que, com veureu, és molt recurrent en el personatge. Com planteja aquest duo Donizetti? Com hem vist, per aquests tres acords ens movem en l'univers d'Adina. Tot està vist des de la perspectiva d'Adina. Tant és així que és Adina qui comença, qui pren la iniciativa i comença el duo, i comença amb una línia de cant melcantista preciosa. I vull que observeu com després Anne Morino repetirà la mateixa frase, però si quan la canta Adina en la segona part és tot picats, artificis, etc etc, en la d'Anne Morino és tot el contrari, és una línia d'una puresa de cant, d'una sinceritat de sentiments, que és el que contrasta els dos personatges. Ella què diu? Ella diu, és que Anne Morino, jo no sóc com tu et penses, jo sóc com l'aurora que pel matí caic, però puc caure sobre una rosa o puc caure sobre un lliri o... Bueno, sóc jo, la dona immòbile, no? Sóc voluble i inestable. Què és el que li respon Anne Morino? Doncs jo sóc com un riu que sempre va desembocar en el mateix mar que ets tu, Adina. I això és molt bonic com Donizetti ho tradueix a nivell musical. Us marcaré en la segona part de cadascun dels dos fragments la gran diferència que hi ha entre com s'expressa un i com s'expressa l'altre. A partir d'aquí veureu com la línia es comença a deformar i tot picats, escales, la inconstància a la qual fa referència. Un punt que ja no sabem quina és la línia de cant. Ha fet tants adornos. Ara hi ha un petit resposta i aleshores comença Anne Morino la mateixa frase, però voleu com el desenvolupament és molt diferent. Yeah. aquí era una dina, començava amb els seus... Morir una altra vegada. Morir no està empenyat en morir. Com heu vist, aquesta melodia comença igual en els dos personatges, però què diferent és el desenvolupament psicològic dels dos personatges. El següent duo, bé, després d'aquesta escena és quan apareix Dulcamara i Nemorino compra l'Elisir, i com veureu aquest Elisir té uns certs efectes en l'energia de Nemorino. I aleshores es planteja el segon confrontament entre els dos personatges. Si hem vist en aquest duo que el primer contacte era paròdic cap a Nemorino, en aquest duo es planteja de manera molt diferent. Quan ella es dirigeix a ell, ell de sobte s'atura i reflexiona i diu: no, no tornis a declarar-te, com que d'aquí 24 hores s'enamorarà de tu, tu mantén-te a distància. Si abans estàvem en l'univers de Dina, ara ja no, ara ja estem en l'univers de Nemorino, i com veureu és Nemorino qui pren la iniciativa i qui comença a cantar el duo. Aquesta escena reuneix una de les característiques de Nemorino, que és la comicitat que ha de tenir el personatge. I la reacció de Nemorino canvia. La 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 Bé, sí, el moment de màxima comicitat, però per què? Perquè Donizetti, que és molt llest, ens està preparant pel primer gran impacte emocional que arribarà en la continuació d'aquest duo. Què succeeix? De sobte arriba una notícia i és que el regiment ha de marxar el mateix dia. Per tant, aquest casament, que en principi estava previst entre Dina i Belcore, que s'havia de fer en uns 6 o 7 dies, s'haurà d'avançar. Com a Dina no li agrada gaire l'actitud de Nemorino, com heu pogut veure, doncs aleshores accepta casar-se aquell mateix dia. I clar, això dins de l'estructura mental de Nemorino, que està convençut que en 24 hores aquest elixir farà que Adina estigui boig per ell, doncs evidentment crea un moment de xocar directament amb la realitat. I aquí és quan Donizetti fa una cosa meravellosa i de sobte ens obre el cor de Nemorino en canal. Atura tota l'acció, a Nemorino se li baixa la borratxera de cop, i de sobte ens sorprèn amb un tema en tonalitat major. Fins ara, en tota l'òpera no havia aparegut cap moment en tonalitat major. S'ha reservat aquest moment i de sobte ens treu un tema preciós, líric, amb una línia melòdica descendent preciosa, en fa menor, i ho acompanya com? Evidentment, amb un instrument de veu, de vent. I aquest instrument és la trompa. La trompa que, com veureu en aquest fragment tan bonic, que potser és un dels moments més emotius de l'obra, juntament amb la furtiva, per mi fins i tot més per la sorpresa en el moment en el que està això situat. Fixeu-vos com la trompa va responent a les paraules de Nemorino i ho fa altre cop com si fos un sospir. Però, evidentment, com podreu veure, aquests sospirs ja no tenen res de paròdics. Trompa. Modula a major, desapareix la trompa, apareixen les cordes. Una comèdia de sobte que apareix un personatge cantant aquestes frases és una cosa tan sorprenent, i en aquell moment, quan les va cantar Nemorino, el 1862, era tota una innovació, era absolutament sorprenent. Són unes frases tan boniques que, per acabar de parlar de Nemorino, és tan curtet que volia tornar a posar en una altra versió. I buscant, he trobat una... És una tonteria, però per mitòmans té la seva gràcia. No és ni una funció, és un assaig a piano a l'escala amb uns molt jovenets, Luciano Pavarotti i Mirella Freni. I és un detall per acabar de parlar de Nemorino i tornar a escoltar, encara que sigui d'aquesta manera, aquest fragment tan bonic. No he pogut evitar posar-vos això. No sé si sabíeu que el Luciano Pavarotti i la Mirella Freni van néixer més o menys, bueno, van néixer al mateix poble i van tenir la mateixa dida que els va amamantar. Sí, és evident qui es va veure la llet. Bé, en definitiva, deixem un moment aparcat Anne Morino i centrem-nos en l'altre gran personatge de l'obra, que és, sens dubte, Dulcamara. I com se'ns presenta Dulcamara? Dulcamara se'ns presenta com una estrella de Hollywood. Donizetti, això, aquí fa també un cop de teatre molt espectacular. Qui és Dulcamara? Bé, és un venedor ambulant, és un poca vergonya que intenta vendre'ns doncs, aquests productes tan meravellosos que igual et cobren una càries que maten un ratolí. A nivell musical, com es presenta? Bé, és un baix buf, i avui parlarem una miqueta de la tradició del baix buf. Es presenta amb una ària llarguíssima, amb un text fantàstic de Felice Romani, que us he intentat subtitular més o menys. I el que vull que us fixeu és que el personatge, evidentment, arriba al poble i com ell es considera una eminència. D'entrada, la primera paraula que els diu és, escolteu, rustici, que és rústics, pueblerinos, vinc aquí a vendre-us aquí una moto impressionant. I aleshores és un text que utilitza molt les paraules esdrúixoles. Són paraules com molt cultes que el poble doncs, no entenia. No? I veureu que gairebé tota l'àrea està escrita en paraules esdrúixoles. Lo qual diu que el personatge té unes ínfules. Altre cop estem amb allò que dèiem abans, Anne Morino s'ha presentat amb els seus sentiments oberts. Tots els altres es presenten fent veure que són algú que no són. Però també és molt graciós perquè hi ha una tradició en l'òpera italiana de que s'utilitzen les paraules esdrúixoles en les escenes que tenen connotacions màgiques. Per exemple, el Xina de Händel s'utilitza en diverses ocasions en les escenes de la bruixa, del Xina, que és una bruixa, s'utilitzen les paraules esdrúixoles. O, per exemple, en les escenes de les bruixes de Macbeth de Verdi també s'expressen en paraules esdrúixoles. Lo qual vol dir que, en el fons, Donizetti sí que li otorga unes certes qualitats màgiques a aquest elixir meravellós que ens ven Dulcamara. Us he fet una selecció en un driptín de Dulcamara. Espero que us agradi. Alguns es veuen millors que altres.
Un uom settuagenario e valetudinario e nonno di 10 bamboli ancora diventò di 10
io 20 bamboli fin nonno divento, per questo tocca e sana in breve settimana, più d'un afflitto vedova di piangere che so.
O voi matrone rigide,
mica di farena che
le vostre rughe incomode con esso cancellate, volete voi donzelle liscia per la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio specifico per poche ve lo do, per poche ve lo do, per poche ve lo do, da bravi giovinotti, da brave vedove, comprate il mio specifico per poco io ve lo do. I nuovi paralitici, spedisce gli apoplegici, estatici, estrinici, isterici, i diabetici, guarisce timpaniditi, estrofo le racciditi, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce paralitici, spedisce gli apoplegici, comprate il mio specifico, voi vedove donzelle, voi giovani galanti, per poche ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico per poche ve lo do, sì sì per poche ve lo do, sì sì per poche ve lo do, sì sì per poche ve lo do.
L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia, mi dirite quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi?
No!
30?
No!
20?
No!
Nessuno si scomenti. Per provarti il mio contento di sia di concordimento, uno scudo buona gente io mi voglio regalar.
Uno scudo che la gente più fa non si può
dare. Ecco qua, così stupendo, si balsamico, per isire tutta Europa sa che io vento niente men che annoverire. Ma siccome pur palese che io son nato nel paese, per tradire a quello cielo, sol tradire a voi richiedo, Gaetano Tromba! Così piove come il sole, e a ciascuno che lo vuole, uno scudo bello e tutti in saccoccia pace e stare. Uno scudo bello e tutti in saccoccia pace e stare. In saccoccia pace e stare.
Tolgamar és un basso bufo, que és un dels pilars de del que és l'òpera bufa, és a dir, l'òpera còmica. L'òpera còmica que sorgeix a principis del segle XVIII perquè es produeix una situació en què el nou públic ha accedit a l'òpera, que és la burgesia i les classes populars, de sobte es troben una sèrie de personatges a l'escenari amb els quals no tenen res a veure, no entenen res del que expliquen, no entenen res dels seus sentiments. Són les grans òperes amb els Castrati, les grans òperes de Händel, etc. etc. I és precisament a Anglaterra, a Londres, on apareix segurament el primer exemple d'òpera còmica, i és precisament per fer una paròdia de l'òpera sèria d'un gènere que estava arribant al seu col·lapse. El 1827, a un teatre petitet de Londres, hi ha un espectacle que es diu The Bigger's Opera, que té un èxit esclatant, i és precisament una paròdia de l'òpera sèria. Com va dir Jonathan Swift, i no jo, en lloc de posar personatges mitològics i aristòcrates a l'escenari, Gall i Pebuix el que posen són lladres i putes. És a dir, canvia una miqueta quina és la tipologia de personatge que apareix a l'escenari. Però més enllà d'això, evidentment, l'òpera bufa el que fa és incorporar en l'escenari personatges populars i de la burgesia, que són en aquell moment el públic que està anant realment a l'òpera. I el 1733, a Nàpols, es produeix un autèntic èxit una mica similar a aquest de Bigger's Opera. De sobte, tothom està boig per anar a veure un espectacle d'una òpera que es diu El prigioner superbo. Una òpera que ningú sap actualment què és això. Però és que en realitat no volen veure El prigioner superbo. El que volen veure és una petita obreta, un intermezzo que es fa entre dos actes d'aquesta obra i que és una comèdia amb dos personatges, un baix i una soprano i un criat mut. I aquesta obra té un èxit esclatant. I aquesta obra es diu La serva padrona i és la primera representant del que és l'òpera bufa.
Un cervo che per il core che dir per me non so, so se amor o se pietà per me non so, è un certo che sì, ma non so che dir non so, non so che dir non so, sono imbrogliato, imbrogliato io già. Sentite poi mi dice
La serva padrona, amb tota la seva comicitat, comença el que serà una autèntica revolució musical a nivell del gènere operístic. Tingueu en compte que en aquell moment era el moment de l'òpera sèria. L'òpera sèria en què es basava? En l'ària da capo. L'ària da capo era un personatge que cantava una llarga escena en la qual expressava els seus sentiments. Però de sobte, què aporta l'òpera bufa? Aporta el diàleg. Aporta el diàleg entre dos personatges. I aleshores apareix el duo, i apareix el trio, i apareix el quartet, i apareixen les grans creacions de Mozart. Per fi l'òpera arriba al seu grau de maduresa i se n'adona que té un tresor en si mateixa, que és que és l'únic gènere que pot fer que diversos personatges en escena expressin els seus sentiments de manera individual, però tots aquests conflueixin en un tot harmònic. I això només el té l'òpera, i és el gran tresor que té l'òpera. Dins de l'òpera bufa hi ha un personatge, i de fet estem parlant d'aquest, de Dulcamara, que és un dels pilars d'aquesta tradició de l'òpera bufa. Hem vist Uberto, és el primer representant d'això, en vindran molt més, vindrà Leporello de Mozart, vindrà Figaro de Mozart o el Figaro de Rossini. El baix buf és el pal de paller de l'òpera bufa i arriba al seu gran clímax segurament amb les òperes de Rossini i amb Dulcamara. Aquesta tipologia de personatge a la qual pertany Dulcamara, com he dit abans, posa les seves arrels en el que és la comèdia de l'arte, és a dir, en la tradició teatral que ve del Renaixement italià. En la comèdia de l'arte hi havia el que es deia màscares, és a dir, es treballava a través d'unes tipologies molt determinades. En el cas del baix hi havia el que es deia els becchi, els vells, i eren tres tipologies diferents. Una seria aquesta que hem vist, Uberto o el Don Bartolo del Barber de Sevilla. Representa el burgès amb pretensions econòmiques, que normalment és bastant avar, bastant dividinós, i intenta tocar-li el cul a la criada, i com a tal era digne d'ironia i d'escarni. Per altra banda, tindríem el capitano. El capitano seria aquesta tipologia, però el militar que presumeix d'unes gestes antigues. De fet, Belcore podria ser, en certa manera, una evolució del capitano. I finalment hi ha el que anomenem el dottore. El dottore, que és a la tradició a la que directament connecta Dulcamara. Donizetti és molt conscient d'aquest arrelament de Dulcamara en la tradició de la comèdia de l'arte, i dins mateix de l'Elisir d'Amore ens posa un fragment en el qual Dulcamara interpreta un d'aquests becchi, una d'aquestes màscares. És en la Barcarola a due voci, és en el casament, quan s'estan casant Adina i Belcore, al començament del segon acte, en el qual Dulcamara s'ofereix a cantar aquesta petita escena còmica que es titula La nina gondoliera, el senator tredenti, i el senator amb tres dents. I fins i tot, com veureu, es posa una màscara. És una referència de Donizetti a aquesta gran tradició del baix buf que amb Dulcamara ell porta a un dels seus moments climàtics.
Il senator tredenti, Barcarola due voci, attenti,
attenti.
Io sono ricco e tu sei bella, io ducati e vezzi e tu, perché a me sarai rubella, nina mia, che vuoi di più?
Bé, Dulcamara, per tant, és un representant d'aquesta tradició del baix buf, que vocalment quines característiques tenien els baixos bufos? En aquella època no hi havia una diferenciació, com posteriorment, entre barítons i baixos, i per tant, normalment eren barítons curts per dalt o baixos curts per baix. En qualsevol cas, el baix buf que ha de tenir? El basso bufo ha de tenir, primer, una gran capacitat com a actor còmic, això és principal. Segon, una gran capacitat per cantar un gènere que és exclusiu del baix buf, que és el silabato, és a dir, cantar a una gran velocitat paraules molt complexes. Això que cantava, per exemple, Dulcamara, però encara amb una gran velocitat. Don Bartolo, per exemple, del Barber de Sevilla, té una àrea d'aquestes característiques, o Don Magnifico, també. I, per altra banda, en els duos sempre és com la contraposició a la veu més aguda, evidentment, que és la del noi o la de la noia. Mentre la noia fa una línia de cant i expressa els seus sentiments amb aquesta línia de cant, ell per sota va puntejant sempre rítmicament i moltes vegades el que fa és ironitzar ell mateix d'allò que està cantant l'altre personatge. Ho veiem aquí, precisament, en el duo en el qual Dulcamara li ven aquesta meravella que és l'Elisir d'amor a Nemorino.
qual modo usar si puote?
Un riguardo, lampino, a bottiglia un po' si scuote, poi si sura un passi, vada più, ma pur non se ne vada più, ma pur non se ne vada. Quindi all'altro, l'anticipo, e lo vedi, la gente lì.
E l'effetto sorprendente non è tardi a conseguir,
e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguir.
Bé, evidentment el personatge d'Ulcamara supera molt l'arquetip del Becky i tant és així que Donizetti s'enamora tant d'aquest personatge que finalment és qui tanca l'obra, precisament amb una melodia molt, bueno, una melodia pràcticament la mateixa de la Barcarola Due Voci, en el que és una mena de leitmotiv del personatge que utilitza Donizetti, una mica un leitmotiv avant la letra. L'evolució del baix buf és molt curiosa perquè, així com hem dit que hi ha tots aquests elements del nou romanticisme que s'impregnen al personatge de Nemorino, per altra banda, el baix buf també ho patirà en la seva evolució. 10 anys més tard de L'Elisir d'Amore, Donizetti composa la seva altra gran òpera còmica, que és Don Pasquale. I què passa a Don Pasquale? Aquest personatge còmic, un vell que es casa amb una noia jove i que pretén anar d'una cosa que no és i que és garrepa i que és libidinós i etcètera, etcètera, i que en la tradició del segle XVIII i XVII era digne de ser castigat, què passa amb Don Pasquale? De sobte ens apiadem del personatge. És a dir, ja no volem castigar. Aquest personatge, empatitzem amb aquest personatge i Donizetti fa que empatitzem amb aquest personatge, el qual comença a ser, evidentment, una ja desvirtuació de la figura del baix buf. I jo crec que hi ha un moment, que és aquest que us posaré ara, que és molt bonic perquè jo crec que marca d'una manera claríssima quin és el final de la gloriosa tradició del baix buf i segurament de l'òpera bufa, també. És el Falstaff. El Falstaff de Verdi, l'última òpera de Verdi i l'última obra, segurament l'última gran òpera bufa de la història. I hi ha aquest moment meravellós en el qual jo tinc la sensació que el propi personatge ens diu vale, aquest ja no és aquest món, aquest ja no és el meu món. Jo aquí ho deixo, aquí me'n vaig i no sé, vull que ho sobretot... Veieu aquest text tan bonic, l'acaben de llançar al riu, l'ha escarnit tot el poble i el pobre Falstaff està sol i abandonat a la taverna i diu les següents paraules.
Thank you.
o dei pelli grigi. El baix buf despedint-se des de l'escenari. Bé, però, com hem dit, Dulcamara és encara el clímax, segurament l'últim gran clímax de la tradició del baix buf, i com a tal, Donizetti li dona l'honor, no a Nemorino o a Dina, sinó a Dulcamara, de ser qui conclou l'òpera. Aparquem altre cop aquí a Dulcamara i, com podeu veure, he deixat pel final parlar d'Una furtiva làgrima. És molt curiós perquè Una furtiva làgrima, com molt dels grans èxits, no estava previst que aparegués en la partitura de l'Elisir d'Amore. La furtiva làgrima es posa en l'Elisir d'Amore pràcticament 48 hores abans de l'estrena. No tenia que aparèixer en absolut. Hi ha bastanta poca informació sobre la gènesi de l'Elisir d'Amore, però tenim una carta de Donizetti dirigida al seu pare, en la qual parla de diverses coses sobre precisament el moment de la gestació de l'Elisir d'Amore, que per un cantó ens desmunten un mite i per altre ens donen molta informació precisament sobre la furtiva làgrima, o una certa informació que podem utilitzar per entendre la furtiva làgrima. Per una banda, aquesta carta el que desmunta és un mite que venia d'unes memòries que va escriure la dona del llibretista, de Felice Romani, en la qual explicava que l'Elisir d'Amore es va composar en 15 dies, que és una cosa que s'ha dit sempre, que l'Elisir d'Amore, com que li van encarregar a última hora, doncs que Donizetti havia escrit l'Elisir d'Amore en 15 dies. Això, aquesta carta, en certa manera, ho desmenteix. I ho desmenteix perquè Donizetti li comenta al seu pare que 15 dies abans de l'estrena ell ha vist la companyia que interpretarà l'estrena de l'Elisir d'Amore cantant una altra òpera i que ell ja té l'obra bastant avançada. Lo qual vol dir que segurament l'Elisir d'Amore es va escriure en unes 5 setmanes. Avui en dia això ens pot semblar com a una cosa estratosfèrica, estranyíssima, però heu de tenir en compte una cosa. En els teatres d'aquella època d'òpera, en les temporades, el 80% dels títols eren estrenes. Només el 20% dels títols eren reposicions. Això comença a canviar en l'època de Rossini. Els grans èxits de les òperes de Rossini fan que aquesta proporció vagi canviant i cada vegada es fan més reposicions d'obres ja estrenades i s'estrenen menys obres. Però en el moment de la composició de l'Elisir d'Amore, el percentatge era aquest 80% d'obra nova, 20% de reposició. Per tant, en aquella època, ser un compositor ràpid era molt valorat. I Donizetti, que era un home que es buscava, que es treballava a les garrofes, que es buscava a les garrofes, doncs li agradava aquest prestigi i ell va fomentar aquesta idea de que l'Elisir d'Amore s'havia compost en 15 dies, cosa que, com veiem, no és certa. La segona cosa que comenta aquesta carta és molt graciosa, perquè fa una crítica de la companyia que estrenarà l'Elisir d'Amore. I concretament la valoració no és especialment positiva. Concretament diu, us dic a mi també ho tradueixo perquè té gràcia com està dit, diu, il tenore balbetta, o sigui, el tenor balbuceja. Diu, la soprano no ho fa malament, diu, però quello que canta lo sa lei, allò que canta només ho entén ella, perquè resulta que la soprano era alemanya, i es veu que l'italià no era massa bo. I la tercera cosa diu, il basso è canino. És a dir, que no tenia un gran concepte de quina era la companyia que tenia que interpretar precisament l'Elisir d'Amore. El tenor era un tal Giambattista Genero, i era un tenor que no era un dels grans tenors d'aquell moment, tampoc. Però les crítiques de l'època diuen que tenia una característica, i era que era un actor molt empàtic, amb no una gran tècnica, però que era molt apassionat i expressiu. I això, potser, pot explicar també com està escrita, per quina tipologia de tenor és una furtiva làgrima. Quines característiques té la furtiva làgrima que fan que aquesta ària sigui tan especial? Bé, per començar, no és una ària, és una romança. És una romança en dues parts d'influència francesa. La diferència entre romança i ària, bàsicament, és que les àries en aquella època sempre comportaven una cabaleta posterior, un temps ràpid posterior. I, en canvi, la furtiva làgrima, com sabeu, són dues estrofes pràcticament iguals, amb un acompanyament amb arpa i un pizzicato de cordes molt discret i molt subtil, i, una vegada més, el fagot. Un tema preciós de fagot que introdueix la romança i que després està ja la resposta del clarinet durant l'ària. Per què he insistit tant en el tema aquest dels instruments de vent en les aparicions de Nemorino? Bé, els instruments de vent, no sé si sabeu, dintre de l'orquestra hi ha una mica una diferenciació. L'instrument de vent seria la part espiritual de l'orquestra i els instruments de corda seria la part passional per entendre's en certa manera. Donizetti atorga al personatge de Nemorino constantment un acompanyament d'instrument de vent. Era això nou? No, no era nou. Això, per exemple, ho trobem en escenes com I Capuletti i Montecchi de Bellini o, per exemple, en el Tancredi de Rossini. La protagonista, al final, té una gran escena elegíaca en la qual està acompanyada per un instrument de vent. Però quina és la gran novetat de Nemorino i l'Elisir d'Amore en relació amb els instruments de vent? Que per primera vegada aquest instrument de vent s'atorga a un personatge masculí. Fins aleshores sempre eren personatges femenins els que eren acompanyats pels instruments de vent. I això vol dir que, en certa manera, Donizetti li atorga unes característiques femenines al personatge de Nemorino, que és aquesta manera d'expressar-se obrint el cor sense cap tipus de subterfugi, aquesta manera romàntica d'obrir-nos de bat a bat al seu cor. Quin és l'altre element que també és bastant característic d'aquesta... Bé, d'entrada, la tonalitat en la que està escrita. Tingueu en compte una cosa, quan Donizetti decideix que vol posar l'ària en aquest punt de l'obra, té en compte dos aspectes pràctics. El primer és que en aquella època, això es tenia molt en compte, la soprano té dues àries i el tenor només en tenia una, la primera que hem escoltat, Quanto bella, quanto è cara, la cavatina. Això era un desequilibri que s'havia de resoldre. Segon, si no va l'ària La furtiva lágrima on està situada, la soprano tenia que cantar de seguit el duo amb Dulcamari i la seva ària, amb la qual podia ser que arribés al final bastant cansada. Això fa que Donizetti li digui un dia a Felice Romani: escolta, jo tinc una arieta a la carpeta que fa temps que arrossego i que no sé on posar-la. Jo crec que en aquest punt podria anar bastant bé. I el primer que li diu Felice Romani que ni de conya, que no. Perquè ell considera, Romani com a llibretista, considera en aquest moment l'acció està desbocada, ja estem resolent amb un ambient de comèdia a l'acció. I això, primer, pararà el ritme de l'evolució de la comèdia, i segon, on vas a parar amb un fragment com aquest, en si bemoll menor, que és la tonalitat més radical menor, que és completament nostàlgica, romàntica, cantava l'alba, és que no pega. Bé, doncs Donizetti li és igual i decideix que col·locarà aquesta ària en aquest punt. I segurament no li faltava raó. I una última cosa que vull comentar d'una furtiva lágrima, i és que les últimes paraules que diu Nemorino és una vegada més: si puc morir d'amor. Es pot morir d'amor. Jo crec que no hi ha cap comèdia a la història de l'òpera que es parli tant de la mort. Constantment Nemorino està parlant de morir, morir, morir. Vol morir com un riu en el primer duo amb Medina. Vol morir com un soldat en el seu duo amb Belcore. Vol constantment, o morir de gana o d'amor, li és igual. I això crec que s'explica per aquest element que us he intentat demostrar durant tota aquesta conferència, que és per què Nemorino és el personatge que és i fa de l'Elisir d'Amore l'obra que és. Doncs perquè en ell es filtren totes aquestes característiques del romanticisme literari. Perdó.
chiedo, non che d'amor si può morir.
Muchas gracias.
Gracias.